Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Bona tarda i benvinguts a la veu dels animals i de la natura. Avui al programa parlarem de la salut de les abelles i de l'animalada, el saló que l'ONG ADA organitza des de fa 9 anys. Això serà a l'espai de notícies, ja que al Sabies que parlarem d'un personatge molt especial que després us descobrirem. Tot seguit a l'entrevista parlarem amb el Carles Gomà, educador de gossos, on tindrem també intervencions del Manel Casas i la Neus Aragonès. El Manel continuarà amb el bloc musical i la Neus, per acabar el programa, ens portarà gossos i gats que busquen llar al SOS Adopcions. Així doncs, comencem el programa d'avui amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, al control tècnic.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Comencem parlant d'una nova mesura per la conservació de les abelles. El passat mes de maig va ser aprovat per la Comissió Europea la restricció de 3 plaguicides utilitzats pel tractament de plantes i cereals. S'ha demostrat que l'ús és perjudicial per la població europea d'abelles melíferes. Aquesta restricció entrarà en vigor el proper 1 de desembre i forma part d'una estratègia global de la Comissió per posar mesures i frenar la disminució de la població d'aquests insectes. Cal dir que les abelles porten a terme dues tasques molt importants, la producció de mel i, sobretot, la pol·linització de les plantes. Són les responsables de gairebé el 80% de la pol·linització. El comissari europeu de Salut i Política de Consumidor, el senyor Tonio Borg, va reconèixer que aquesta pol·linització no comporta cap cost i que és un procés natural. Segons els estudis realitzats, els plaguicides són un dels factors que afecten a la disminució del nombre d'abelles, però també hi ha d'altres que poden influir-hi, com és l'existència de paràsits o d'altres agents patògens, la manca de medicaments veterinaris, incloent-hi el mal ús, la gestió apícola i, per altra banda, factors ambientals com la desaparició d'hàbitats i el canvi climàtic. I en el programa de la setmana passada ja us vàrem avançar al Saló de l'Animalada, al Saló del Benestar i la Defensa de l'Animal Abandonat, organitzat per l'ONG ADA, i que enguany el Saló celebra la seva 9a edició a la Sala Barcelona 92, anexa al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'Animalada és un esdeveniment social de participació i trobada que promou i divulga la tinença responsable dels animals a fi de fomentar el seu respecte, afavorir una correcta convivència i evitar l'abandonament i oferir una segona oportunitat. Avui, el 25 d'octubre, l'Animalada ja està en marxa i això us ho volem explicar una miqueta més, tot el que es farà al llarg d'aquests 3 dies, recordem, 25, 26 i 27. I per explicar tot el que passarà i el que es courà a l'olla en aquest saló, ens acompanyen a la taula d'avui el Manel Casas, director del Saló d'Animalada. Bona tarda, Manel.
Hola, bona tarda.
I, per altra banda, la Neus Aragonès, membre també de l'ADA. Bona molt tarda,
bona,
Neus.
Molt bona tarda a tots.
Si us sembla, comencem repassant els actes que s'han fet aquest matí, de divendres. Què hem tingut avui per començar?
Doncs, com tots els divendres, sempre que fem l'animalada, als matins tenim el lliurament de prèmits infantils, que això ho fem paral·lelament doncs, de la nostra tasca que fem a les escoles de divulgació, perquè considerem que és molt important treballar a les escoles. I llavors, doncs, els més menuts ens han fet uns dibuixos i els divendres hem fet aquest lliurament de guardons.
És molt important, ja des de ben petits, educar.
Exacte.
I tenir consciència. La
sensibilització és molt important, és la base del futur.
Aquesta tarda, a 5:15, què tindrem, Manel?
Bueno, aquesta tarda, sí, però primer, abans esperem que avui fa bon temps, que no ens vingui cap pluja, que la gent pugui pujar allà tranquil·la, veritat?
Jo crec que tindrem tot un cap de setmana sol
sí,
i calor,
però,
eh?
Bueno, ja estic tocant fusta. Bé, deixa'm dir una cosa primer.
I jo t'ho deixo dir.
Una cosa que és una novetat d'aquest any, perquè cada any intentem fer alguna coseta nova, que no és fàcil, no és gens de fàcil. Bueno, aquest any estrenem Fotocall. Fotocall és aquesta pancarta que es posa al fons, on hi ha marques, signes, etc etc.
Està molt de moda, ara, això.
On surten els famosos, les famoses, els polítics també disfruten amb el protocol, amb el Fotocall.
Fotocall.
I els esportistes també, se'n treu molt de suc, molt de suc. Doncs bé, doncs nosaltres hem trencat motllos. Hem fet el Fotocall popular. I el fotopol popular vol dir que qualsevol no té que esperar ni fotògrafos ni res. Tenim un lloc molt ben preparat, molt adient. Ells mateixos, amb la seva maquineta, que avui dia tothom la porta d'una forma o d'una altra, ell sol, amb família, amb amics, amb el gos, amb el gat, amb el que sigui, es fa la seva foto i així té ell mateix el seu record de que ha estat a l'animalada 2013.
Bueno, és una bona iniciativa.
No sé com anirà.
Són tot sorpreses.
És la primera vegada que ho fem, a veure, suposa que ho podrem continuar. I després potser sí que voldria dir una cosa, i ara parlant seriosament, que és que una de les trobades que tenim precisament aquí un rato, doncs és una taula rodona que es titula Amicom. Amicom vol dir Anicom vol dir ani d'animal i com de companyia. Doncs és, cada vegada era una cosa molt necessària perquè hi havia una mancança amb això. Sembla ser que el Departament de la Generalitat de Medi Ambient amb aquesta ja està agafant mesures, prenent mesures perquè els ajuntaments s'interessin per lo que és la Llei de Protecció dels Animals i tot lo que d'ella es desprèn. Per això nosaltres també a nivell de la nostra associació s'han enviat a 50 o 60 municipis de més de 5 o 6 mil habitants, convidant-los a que vinguin. És important perquè serà la forma inicial de veure si amb una mica de seriositat podem disminuir l'abandonament.
I que més una cosa que s'ha de treballar als pobles, perquè, clar, podem fer lleis o normes a nivell general, però, clar...
L'ANICOM el que pretén és portar tot un registre general dels animals de companyia de tots els municipis. Per això és tan important, com deia el Manel, que tots els ajuntaments, tots els municipis hi puguin ser presents, perquè és important, perquè és fonamental la identificació envers de l'abandonament. És l'única solució, és la prevenció principal.
Tenim ajuntaments modèlics com és a Barcelona. No
és
que fem un boom ni res,
no.
Però això és un cert, i altres també. Però és que Catalunya té a prop de 1.000 municipis, I aleshores hi ha moltíssims municipis que o no en volen saber res o fan veure que ho ignoren, i mentre no avancem dins d'aquesta gran massa de municipal, no en sortirem d'això,
Recordeu, just d'aquí una estona, a 5:15, en comença aquesta xerrada molt interessant a l'ANICOM.
Seguidament, després d'aquesta xerrada, tenim una de les activitats més famoses de l'animalada, com és la passarel·la de gossos.
La passarel·la ja n'hem fet una aquest matí, de 12 a 1, i a la tarda de 6 a 7, és la segona passarel·la. Això durant tots els 3 dies.
Doncs ens tenim que anar de seguida.
I tant, perquè no, estan fent cua ja. I recordar també que a les 7 de la tarda hi haurà l'acte inauguracional, amb la presència del senyor Jordi Martí Galvis, que és regidor de Presidència i Territori de l'Ajuntament de Barcelona, i és, és l'acte d'inauguració, evidentment, d'obertura d'aquest saló.
El tret de sortida.
El tret de sortida.
oficial, perquè
ja portarem forces hores de treball.
Sí, ja portem hores. Després tocarà descansar una miqueta.
Anar a dormir per continuar
carregar piles.
Són tres dies intensos, de veritat. Sí. Perquè, a més, la preparació també porta molts nervis.
Sí, perquè han estat setmanes, que això no ho sap ningú, tampoc.
No, això no se sap.
La gent només veu el resultat.
Però quan se té una causa per defensar, es fa tot el que sigui necessari.
Doncs aquest divendres, sí, descansem a la nit, i dissabte ens hi tornarem a posar. A quina hora?
A les 10 del matí.
A les 10 del matí.
A les 10 del matí fins les 8.
Fins les 8. I quins són els actes més destacats? Perquè jo tinc aquí a les 5 de la tarda una taula rodona sobre els animals de víctimes de la violència.
Exacte. Considerem que és una xerrada molt interessant. Ens vindran unes persones i ens explicaran què passen amb aquests animals víctimes de la violència. Això el dissabte a les 5 de la tarda. Serà molt interessant, molt interessant. I, bueno, i pels nens, que crec que s'ho passaran molt bé, a les 4:30 dissabte amb una demostració de la unitat canina dels gossos de la policia de Sabadell, que fan les delícies.
Sí,
és moníssim, això. Els nens disfruten molt, perquè, com pots veure, l'animalada està pensada per tot tipus de públic, des de grans a nens, i amb la policia aquí s'ho passen genial. Els nens riuen molt bé, molt bé.
I pot anar tota la família a l'animalada. Per tots els públics.
Sí, i tant. I fins i tot tenim un taller que estarà molt curiós aquest any, que es diu Pregunta-li al veterinari.
Sí, senyora.
Hem considerat que aquestes persones que vinguin tindran un taller obert on podran fer tot tipus de preguntes al veterinari, amb casos concrets, i ell obertament explicarà consells, serà un consultori. Farem un consultori.
Ja sabeu que allí hi ha un animaló que està esperant una segona oportunitat, perquè sigui un altre més de la família, com sempre diem.
En Brownie, oi, Manel?
A veure si surt aquest any.
Pobret.
El Pregunta-li al veterinari serà demà a les 5:45.
Exacte.
I també demà a la tarda tindrem teràpies alternatives, un taller de teràpies alternatives d'acupuntura i reiki, que és una cosa que també
és un grup de persones que venen, i aquí sí que ho fan agafant gossos, a veure com funciona l'acupuntura, amb el reiki, fins i tot temes d'alimentació natural. I aquest any em sembla que en fan un de l'Aloe Vera. Vull dir, és que tampoc volem dir totes les coses.
Es pot desvetllar tot.
És que aquí faltava l'Aloe Vera. L'Aloe Vera. Això és, ho arregla tot,
Molt bé.
I ja per finalitzar la novena edició de l'Animalada, el diumenge comencem destacant a les 11 del matí una demostració dels gossos de la Guàrdia Civil.
Cada any han vingut i estem molt contents, perquè des de l'inici de l'Animalada hem tingut la companyia de la Guàrdia Civil, que ha vingut amb els seus gossos, Manel?
Sí, fan proves per detectar explosius, droga, i a més ens juren i perjuren que els gossos no estan maltractats pel seu ensinistrament.
I nosaltres agraïm la seva presència, com sempre.
Sí.
I també tindrem un agility, més tallers, més xerrades.
I una xerrada curiosa sobre la tasca dels bussejadors en la neteja del fons marí, que això és molt interessant.
I tant. Doncs vindrà un grup de bussejadors que explicaran...
Però si ja no tenim cap piscina.
No, ens explicaran el que fan al mar. Ens explicaran que han arribat a treure cotxes del fons del mar. I, bueno, ja sabeu que nosaltres ens preocupem pels animals i per la natura. Llavors, al mar, que també tenim una exposició, ens explicaran la de quantitat de coses que troben al mar, perquè la gent es pensa que allò és una deixalleria més.
Això serà a 4:45 el diumenge.
El diumenge a la tarda.
I totes les persones que ens estan escoltant, si volen saber tot el programa d'activitats que es faran aquests dies a l'Animalada, ho poden consultar a la web www.adam2d.org.
Exacte.
A la finestra d'Animalada, que ja la veuran.
Ja veuran, hi ha un gosset que posa Animalada. Doncs cliquen allà, veuran activitats i tenen tot el programa.
Recordem que l'Animalada es celebra avui i aquest cap de setmana, els dos dies, dissabte i diumenge, al Palau Sant Jordi, a la sala Barcelona 92, que és l'annex del Sant Jordi.
De 10 a 8, totes les hores sense tancar.
Allà us esperem. I a la secció Sabies què, avui parlarem d'un personatge que no us havíem desvetllat el nom, però ara ja ho fem, i parlarem de Bill Travers.
Alguns dels nostres oients els hi resultarà coneguda aquesta música. Es tracta del tema principal de la pel·lícula Nascuda lliure, Born Free. La pel·lícula, que va ser filmada en 1965, narrava una història real d'amor i comprensió envers els lleons, que obtingué molt èxit i que va ser guardonada amb diferents premis. El personatge central, anomenat Elsa, era una lleona nascuda a Kènia. Els actors protagonistes van ser la Virginia McKenna i el Bill Travers, i les experiències viscudes amb els lleons durant els 10 mesos de rodatge van marcar un abans i un després amb les seves vides, iniciant, a partir de llavors, un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. L'actor Bill Travers tenia ja una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, però va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista. A 1967 torna a l'Àfrica a filmar el documental titulat Els lleons són lliures, amb tan bona acollida que es va convertir en un famós clàssic als Estats Units. Posteriorment, també els babuïns, elefants i d'altres espècies salvatges van ser tema dels seus documentals, denunciant la captura i captivitat dels animals i les seves negatives conseqüències. A la seva experiència personal, Travers li afegia el seu talent creatiu, motivant i transmetent una nova visió envers el món salvatge i la relació que tenim amb la natura. Junt amb la seva dona, Virginia McKenna, va fundar la Born Free Foundation amb el lema de conservar la vida salvatge. Més tard, Zoo Check, focalitzat en el patiment dels animals dels zoos, i amb l'objectiu d'aconseguir millorar les instal·lacions i les condicions de vida dels seus captius residents. Travers, que ja de jove havia desenvolupat una especial sensibilitat cap a les persones que patien i la capacitat per entendre, valorar i respectar la diversitat de països i les seves diferents cultures, molt sovint comentava: "No és que m'interessin més els animals que els éssers humans. Senzillament, el que m'interessa és la vida." Fins al moment de la seva mort, a l'any 1992, Travers es va mantenir ferm i actiu lluitador. Havent aconseguit transmetre a l'opinió pública una visió més crítica i també un canvi d'actituds envers els zoos i els animals captius.
Ja torna l'Animalada,
el saló solidari pioner amb els animals abandonats.
Adopta el teu animaló, que serà un mes de la família.
Del 25 al 27 al Sant Jordi Club, annex al Palau Sant Jordi.
Activitats per grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes, informació al 902 19 76 00 i cercadors.
Perquè a l'Animalada s'hi torna més d'una vegada.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui ens n'anem a un petit poble de València, a Aielo de Malferit. Hi ha un jove que, sense cap antecedent familiar, treballant a una joieria, ja mostrava una afició pel cant. Es deia Luis Miguel Ferri Llopis, que a poc va arribar a ser el gran Nino Bravo. Un cantant que va veure escapçada la seva vida en plena joventut. Conduint un cotxe de gamma alta, no direm la marca, que just s'havia comprat i que anava de València cap a Madrid conduint ell, va perdre el control amb una corba i es va estavellar, morint en l'ambulància quan el portaven a l'hospital. Era un gran cantant, que començant de zero, mitjançant presentar-se a concursos, escalant llocs fins a representar Espanya en el Festival d'Eurovisió en dues ocasions. Com tots els autodidactes, li va ser molt dur arribar a l'estrellat. ho va aconseguir amb l'ajuda del Augusto Algueró, que li oferia la cançó Te quiero, te quiero. Hem escollit dos talls. Una és Libre i aquesta Te quiero, te quiero. Escolteu-los.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Hasta el fin te querré.
ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero.
Endinsem ara a l'espai de l'entrevista i avui, com hem comentat al principi del programa, tenim amb nosaltres el Carles Gomà, educador de gossos. Bona tarda, Carles.
Hola, bona tarda.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres i a per convidar-me.
Abans de començar a parlar sobre el tema, si et sembla, fem un repàs al teu currículum. Uh-huh. I perquè la gent que ens escolta, els oients, sàpiguen una mica el que has fet, direm que el Carles és educador caní i actualment és responsable dels voluntaris del CAC de Barcelona. El Carles va començar la seva experiència professional amb gossos l'any 2004, treballant amb gossos d'assistència. L'any 2007 va crear Gossos en Positiu, una iniciativa dedicada a l'educació canina, tant a domicili com a cursos grupals i a diferents associacions. Finalment, l'any 2011, en Carles va entrar a formar part del CAC de Barcelona, on hi treballa actualment, i aquesta feina la compagina amb xerrades i cursos a diferents protectores i refugis per tot l'estat espanyol. Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, ja són uns anyets.
I perquè la gent sàpiga realment quines són les teves tasques dins la teva feina, com els hi explicaries?
Bueno, jo aquí diferenciaria una feina, el que estic fent ara en el CAC de Barcelona, que també té a veure, evidentment, amb gossos i amb gats, també de que puguin estar millor a través de la feina dels voluntaris, i l'altre el que feia jo fins fa 2 anys, que era educació canina a domicili i cursos per propietaris de gossos. Llavors, bueno, tot això va començar amb una gossa que tenia jo, encara tinc, afortunadament, que era bastant molt trasto de petitona, sempre m'havien agradat els gossos. I vaig començar a tenir problemes, era complicadeta. I a través d'aquí, amb una persona que vaig contactar perquè m'ajudés a educar-la, i realment no m'agradava el que feia, quins mètodes utilitzava. I vaig pensar que potser hi havia una altra manera de fer-ho. I havia sentit que els gossos d'assistència o els gossos pigalls s'educaven sempre en positiu, sense cap mena de castes. Si un gos d'aquesta exigència s'educa en positiu, perquè no els gossos que tenim a casa, que no tenen tanta exigència, no podria fer també en positiu. I a partir d'aquí, doncs, em vaig ficar en aquest món de l'educació canina, sense respectar molt el gos, sense càstigs, sense aquest tipus de correccions que veiem molt sovint per la tele, que això deteriora molt la relació del gos amb el propietari, fa que tinguin por. Llavors, tot ve d'aquí, gràcies a la meva gosseta, que em va ensenyar que les coses es poden fer d'una manera molt més amable amb els animals.
I per explicar aquesta educació en positiu, ara que la comentaves una miqueta més, si ens endinsem una mica, com l'explicaries tu? En què es basa?
Doncs mira, es basa sobretot en el respecte al gos, i que l'exigència de l'ensinistrament o de l'educació mai estigui per sobre del benestar del gos. I a partir d'aquí, entendre què és un gos, per què es comporta, com es comporta, donar-li, deixar-lo ser gos, també, no intentar tampoc ser molt, molt estricte en certes coses, i a partir d'aquí el gos es comença a portar molt millor. Sobretot quan la relació és bona, és molt més fàcil fer entendre al gos que és el que volem, reforçar molt el que ens agrada, ignorar una miqueta el que no ens agrada en comptes de corregir-lo, vale? I crear un entorn favorable perquè el gos es comporti d'una manera adequada. És més important l'entorn que creem perquè el gos es comporti bé que incidir en el moment que s'està portant malament.
Sí, ressaltar quan el gos es porta bé, i si es porta malament, doncs tampoc fer-hi molt de...
Exacte, moltes vegades és ignorar-los el millor. A vegades un càstig pot arribar a ser un premi, és atenció cap al gos. Quan parlo de premis, no pensem només, diguem, en menjar, que a vegades ens acusa que inflem els gossos a premis. Jo pràcticament, sí que abans ho feia, tots evolucionem i pràcticament ja no utilitzo menjar. Crec que amb l'atenció...
Sí, però no els deixes morir de gana, suposo.
No, parlo de premis. No, no, ells tenen el seu menjar cada dia.
Estan superpendents del menjar.
Sí, sí, no, i també, i per ensinistrar o educar també utilitzo premis, però cada vegada menys. I intento utilitzar més l'atenció per crear un vincle que no estigui tan basat en un premi, que també s'utilitza. Sobretot en els primers moments, el premi allò bo del tros de Frankfurt, li queda molt clar al gos que és el que volem. Però a partir d'aquí, el més aviat possible, intentar no donar ja premis per reforçar comportaments, no?
Carles, hola, bona tarda. Gràcies per estar aquí. Jo et volia preguntar una cosa. Amb el que estaves dient, això em fa pensar de que sovint, davant de problemes que són molt greus o que la gent es considera molt greus, tendim a agrejar-los encara més perquè estem actuant de mala manera, potser amb els nostres gossos o gats. Com ho fas? A veure, explica'ns una miqueta algun cas pràctic perquè la gent pugui entendre aquesta problemàtica.
Val, sí, sens dubte, moltes vegades el que tu dius, agreugem més els problemes, sobretot seguint certs programes de televisió que fan, que creen més, poden ser molt perillosos fer certes coses que veiem programes de televisió. Mira, perquè m'entenguis, per exemple, un gos que es mostra agressiu poder amb altres gossos o inclús amb persones, i la gent pensa que aquest gos necessita molta madura, molta disciplina. Possiblement és tot el contrari. Aquest gos l'únic que té és moltíssima por. La majoria de vegades l'agressivitat, la immensa majoria, no és una altra cosa que por. I un gos quan va lligat, quan no veu escapatòria d'aquella situació que li provoca por i veu que no pot fugir, doncs poden haver gossos que es tirin a terra i es queden com sense fer res i gossos que tirin cap endavant i mostrin agressivitat. Val? Llavors, en el moment que un gos està mostrant aquesta conducta, el que hem de fer és retirar-lo immediatament d'aquí, veure què és el que li provoca aquesta conducta i a partir d'aquí desensibilitzar-lo. Desensibilitzar-lo vol dir convertir una situació que a ell li sembla desagradable en una situació neutra, que no li importi. Val? A cap gos, de fet, li agrada barallar-se. Un gos quan es baralla és perquè ell veu que no té una altra opció. Dintre del seu cap no veu una altra opció. Barallar-se o mossegar algú o mostrar un comportament agressiu. Val?
I ara que comentaves aquests programes de televisió, aquests programes fan mal a la teva professió, tu creus?
Sobretot fan mal als gossos i a la meva professió també, perquè hi ha molta gent que veu aquests programes i ja es pensa que pot anar a donar consells, però sobretot fa molt mal als gossos. Realment un programa d'educació canina ben fet per la tele seria bastant avorrit. Les coses són lentes, són poc a poc i això són shows que com a show funciona molt bé. No
que volen que se solucioni tot ja, no?
Que se solucioni tot ja i d'una manera que realment no soluciona. Un gos que té un comportament agressiu, que tiba de la corretja, és molt fàcil amb una tibada de corretja que ho deixi de fer, però això no està solucionant el problema. Aquell gos, en una altra situació, suelto, serà una bomba. Perquè no el podrem controlar. No tindrem cap control sobre ell, com és una corretja, com qualsevol estri que ens permeti controlar-lo. Llavors el que hem de fer és que el gos, totes les interaccions que es fan amb un gos per educar-lo o treure algun comportament que no ens agrada, han de tendir sempre cap a la calma. Un gos, contra més calmat està, més receptiu és per aprendre coses. I tots aquests programes el que fan és molt excitar els gossos, deixar-los en una situació que és el pitjor de tot, que es diu indefensió apresa, que és que el gos deixa d'oferir comportaments perquè veu que faci el que faci, no li funciona i acaba rebent. I això és la trampa que fan moltes vegades. Veus un gos que diu, no, està molt tranquil, està en un racó així perquè ha vist que no hi ha manera. I això és que el gos no veu cap sortida a aquella situació i deixa d'oferir comportaments, amb la qual arriba a aquesta situació que és molt difícil treure'l. És un gos totalment infeliç. Deixa de ser gos.
Escolta, Carles, explica'ns una mica aquesta dualitat que molt sovint, hi ha entre gos i posseïdor. Nosaltres no diem amo. I posseïdor, o sigui, un cert tipus amb el seu company, en aquest cas, el seu gos. O, al revés, persones més aviat... En fi, no vull dir-te res més perquè tu en saps més que jo.
Bé, sí, suposo que refereixes a la relació que es refereix entre... Sí, entre el tipus de gos i la persona que el,
exacte,
que el porta o el
seu company. Això em refereixo, sí.
Sí, a veure, realment...
És curiós, a vegades.
Sí, és curiós, que cert tipus de persones també tendeixen cap a cert tipus de gos. Això s'ha d'anar amb bastant de compte, especialment tothom que estem en centres d'acollida i tant, aquí entreguem els gossos. Per exemple, el tema dels GPPs, els gossos potencialment perillosos. Per la gent que no conegui aquesta llei, és una llei que indica que els pitbulls, American Stanford, presa canari, dog argentí, etc., una raça de gossos, qui els tingui ha de tenir un seguro, els ha de portar un morrió, ha de tenir una llicència per poder portar aquests gossos per la via pública. Aquesta llei ve perquè durant certa temporada, entre cert tipus de gent, es va posar de moda aquests gossos. Jo estic totalment en contra d'aquesta llei, penso que s'ha de vigilar molt a qui se li dona, però aquesta llei és absurda perquè no controla absolutament res. Llavors, bueno, des del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona ja intentem que aquest tipus de gossos no vagin a cert perfil de persones, perquè sabem que possiblement o l'utilitzaran per coses il·legals o simplement volen, per entendre'ns, fer-se una miqueta al xulo per tenir aquest tipus de gos. Llavors jo crec que el propietari tampoc m'agrada dir-ho, el company ideal per aquest tipus de gos és una persona que ni sàpiga que no sàpiga ni el que és un GPP, però que li agradi a aquell gos. Li expliquis que, bueno, no passa res, has de fer un tràmit administratiu per treure la llicència i serà un gos fantàstic. Recordo una vegada que va venir una noia amb la seva mare que tenia una gosseta petita, d'aquestes, per entendre'ns, una miqueta grunyones, d'aquestes que aborden molt els altres gossos i tal, i un gat a casa. I volien un gos que fos molt tranquil, que no es barallés, i bueno, li vaig dir, mira, aquest gos és fantàstic. I era un pitbull negre, preciós.
Hi ha pitbulls que són uns àngels.
Total i absolutament, sí. Com qualsevol altra raça.
Exacte.
Com qualsevol altra raça. I bueno, clar, aquestes senyores quan van veure, hola, però si és un pitbull... Jo us dic el gos més bo que tenim ara.
Són estereotips.
Hey. Sí, és la fama que per culpa de les persones que els hi han fet mal... Doncs...
Sí, sí. Doncs, bueno, vaig parlar uns quants dies després i, bueno, em van dir que era fantàstic amb la tragossa, que li estava ensenyant a la tragossa que no passa res, que no bordés, dormien junts amb el gat, anava pel carrer, bueno, jugant amb altres gossos sense cap tipus de problema. Era un gos realment molt fàcil, però, bueno, era un pitbull i bueno, aquest és l'adoptant ideal per a aquest tipus de gossos. Val? Gent que no sap ni el que és, però que volen, bueno, un gos com qualsevol altre i que s'adapti a la seva manera. Solen ser gossos molt tranquils, a més.
Per nosaltres, com pot suposar, tots els gossos són iguals. Tots els gossos, tots els gats. Però el que estem veient, i això ja és d'anys, és que hi ha certes modes en què ara toca aquest tipus de gos, ara toca l'altre, ara s'oblida aquest, ara aquests van a parar als centres d'acollida, als refugis, etc etc. Això, com ho podem arreglar, això?
És complicat, el tema de les modes...
Aleshores que entra el comercialisme, en aquest cas? O...
Sí, sí, sens dubte, entra molt. El tema comercial, el tema de les botigues d'animals... Bueno, jo, evidentment, a tothom li dic que abans de comprar un animal que valori sempre adoptar-lo.
Això és importantíssim, l'adopció.
Sempre, sempre, sempre. És que no... qualsevol persona trobarà el seu gos o gat o fura o l'animal que vulgui adoptar. L'animal que s'adapta bueno, a la seva casa, a la seva manera de viure, ho trobarà. Ho trobarà en un refugi, en un CAC, en una casa d'acollida de qualsevol organització que promogui l'adopció. El tema de les modes, això és una mica complicat, canviar-ho. Tots som, bueno, els humans també són éssers socials que a vegades ens deixem influir per modes, per tot. Val? Jo que algú li agradi una certa raça em sembla fantàstic, no passa absolutament res. Jo tinc també preferències per cert tipus de gos, a mi m'agraden molt els gossos caçadors, els sabuesos, bueno, no sé per què, realment no sé per què, però m'agraden molt, no sé, pel seu caràcter bastant, entre cometes, una miqueta més independent, però molt bons a la vegada, molt sociables. Altre poder li agradarà més per un tema estètic, això sí que és més absurd, no? I bueno, ara està molt de moda doncs, els gossets aquests petitons, bulldog francès, carlino i tal... Bueno, no... El tema és que la gent adopti.
Hi ha un llacet a dalt.
Sí, sí, sí. Els toys, els gossets toys. Ara estan molt, molt de moda. I a veure, això de posar-les un llacet i tal, però jo no ho faria amb els meus.
Això ja, cadascú.
Mira, jo penso que mentre no li provoquis un problema al gos, No passa
mentre se'l tracti bé. Amb, eh?
Això és l'important.
Això és el més important.
Mentre el tractis bé, i si li poses un llacet i el gos no va incòmode en traient-ho, mira, si a tu t'agrada, posa-li un llacet, no passa absolutament res. Hi ha coses molt més greus, no? Jo, quan veig un gos amb un collar de punxes pel carrer, doncs em sap molt malament. El veig amb un... amb un llacet rosa al cap i, bueno, pues ric i tot, inclús fa gràcia, mentre el gos vagi còmode no passa res.
I a l'hora d'educar hi ha molta diferència, per exemple, si agafem un gos que és cadell a un gos que ha estat abandonat?
Sí, hi ha diferència. Un cadell sempre és bastant més complicat. Bueno, abandonat es refereix ja una miqueta més adult, no?
Sí.
Sí, sí. Un cadell, sigui abandonat o perquè te'l donin o... el que sigui, sempre et serà molt més complicat. Jo moltes vegades al centre vegent i, bueno, un cadell, perquè així ja el farem a la nostra manera. Mira, pensa't, un adult, estàs a lo millor bastantes hores fora de casa i et podem dir, més o menys, doncs mira, aquest gos té aquest caràcter. És que ja tenim el caràcter del gos, ja el coneixem. No sé que hagi entrat fa dos dies, però si no ja et podem dir, mira, és un gos tranquil, que a casa no tindràs problemes, podrà estar perfectament 6 hores sol. Un cadell, bueno, pues segurament arribaràs a casa i trobaràs un desastre. I és normal, i és el que ha de fer un cadell. I no passa absolutament res, és el que ha de fer. Jo sempre dic un cadell.
És molt important, el que has dit és un cadell és el que ha de fer. Sí. I aquí és on la gent a vegades no té la suficient paciència.
Exacte. Jo sempre dic, un cadell que estigui sempre amb un raconet, que no et trenqui, que no et faci pipi, corre al veterinari perquè es troba malament, algú li fa mal.
És un nen petit.
Clar. Llavors, jo crec que... també és maco educar un cadell, però has de tenir molt clar que dona molta feina i haurà d'estar moltes hores sobre d'ell.
Sí. Jo no et podria treure clientela, perquè, clar, tu et dediques a comportamentar o educar gossos, però jo crec que el que també es tindria que fer és educar posseïdors de gos. I podries ampliar, a més, la clientela, perquè totes
sí,
les coses
feina.
Van lligades, eh?
Sí, sí, sens dubte. Jo quan em dedicava a l'educació a domicili, jo pràcticament als gossos no feia res.
Començaves pel posseïdor.
Sí, a més penso que ha de ser el posseïdor qui ha d'educar el seu gos. Jo el que intentava fer era ensenyar a la família com havia d'educar el seu gos, perquè a més els gossos es condicionen molt a qui els ensenyi. Jo puc ensenyar un gos, però després em farà el millor o es port cas a mi o es portarà bé amb mi després amb la família, que sap realment a qui ha de fer cas, doncs no es portarà tan bé. Llavors jo el que feia era sobretot educar a la família com havien de educar el gos o com arreglar els problemes de comportament que els hi preocupaven.
Jo, Carles, vaig estar en una xerrada que tu vas fer i em va quedar una cosa gravada quan estaves dient això del comportament de les persones. Va ser molt divertit. Explicaves una senyora que estava, ja no sabia què fer perquè cada vegada que li trucaven el telèfon el gos es posava a abordar i era algo no ho podia suportar. I jo recordo, més o menys, vas explicar que li vas comentar vostè què fa quan sona el telèfon? I es veu que el senyor diu, oh, m'aixeco corrents i el vaig a buscar. I tu vas explicar l'actitud que ella tenia a quan sonava el telèfon, que cridava i es buscava per tot el pis el telèfon, el gos assimilava que quan sentia aquest so era una cosa de molt belluguet i per això abordava tant. Llavors li vas dir, miri, quan soni el telèfon ho vagi a poc a poc sí. I veurà com el gos deixarà d'abordar. Va ser molt divertit i la gent reia moltíssim aquell
sí.
dia.
Sí, la majoria de vegades som nosaltres qui ensenyem a fer coses als gossos que no ens agraden, evidentment sense adonar-nos.
Sí.
Cap als gossos, moviments ràpids, atabalament, vol dir perill, una situació, bueno, perill o juerga, a la natura poder seria perill, a casa potser és més juerga, més començar a bordar, a saltar, i també recordo una vegada un gos que tenia ansietat per separació molt, molt, molt forta, destrossava la casa, però els hi va deixar les quatre parets i enforats. I era quan marxaven pel matí, que marxaven a treballar, els nens al col·le, i era exactament el mateix. Tot el que passava des que es llevaven fins que el gos es quedava sol era una pujada d'adrenalina pel gos bestial. Era, els nens, vinga, ràpid, s'ha d'esmorzar, baixa...
Un estrès brutal.
El gos, va, que pixi, puja, corrents, va, que arribem tard, tothom histeri, clar. El gos, de cop, era un subidon d'adrenalina, de cop es quedava sol a casa sense res a fer. Què feia? Doncs destrossar, no ho podia evitar, no ho podia evitar, estava com una moto per dintre. Clar. Doncs la solució va ser que es llevessin mitja hora abans i fessin les coses en calma, i a partir dels pocs dies el gos ho va deixar de fer. És moltes vegades... el que et deia abans, l'entorn que creem nosaltres és el que fa el gos o gat, comportar-se d'una manera que no ens agrada.
Som un mirall, no? I ella reflecteix la nostra manera d'actuar i llavors ell potser també ho fa.
També ho fa. I, clar, nosaltres podem racionalitzar més les coses i dir, vale, estic com una moto, però aquí haig d'estar calmat, tranquil, però el gos no. El gos està com una moto i ho ha d'expressar d'alguna manera. No tenen un interruptor que, venga, on,
off. Escolta, al barri, per exemple, a mi que m'agraden moltíssim els gossos, quan veig un gos, el primer que faig és posar-los la mà perquè m'ensumin i sàpiguen qui sóc, que jo no desprenc agressivitat. Pues n'hi ha un que la que em veu se'm tira a sobre. I jo no li he fet res, pobra bèstia.
Sí, a lo millor el relaciona amb algun altre que a lo millor li ha fet mal, o a lo millor tu, sense adonar-te, un dia has tingut un apropament una miqueta més brus de lo normal i és un gos molt sensible i t'ha agafat por. Bueno, recomano que si veus, encara veus aquest gos habitualment.
Sí, que el tinc de veí.
El tens de veí.
De veí.
Doncs et recomano que que durant una temporada intentis deixar de fer-te amic d'ell. Simplement quan el vegis, ves una miqueta, camina a poc,
dissimular,
gira una miqueta la cara, badalla i continua caminant.
Gràcies pel consell.
Si veus que va apropant-se una miqueta més amb tu, doncs li dones alguna xutxa i ja veurem.
A veure, doncs ho explicaràs, Manel, a veure si funciona la cosa.
Sí.
Ja us doncs, ho explicaré. Estarem pendents.
Sí. Doncs, Carles, continuarem aquesta educació en positiu, tenir paciència, i aquesta és la fórmula exitosa.
No tinc cap mena de dubte i, sobretot, bueno, el que he dit abans, que la gent adopti i no compri animals que no tenen preu.
Carles Gomau, gràcies per ser aquí amb nosaltres i esperem tornar-te a tenir aquí aviat.
Encantat, gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara us deixem amb el segon bloc musical.
Ens hem quedat amb més ganes de Nino Bravo. Ara, mesclant pistes, ens volen oferir un nou Nino Bravo. Nosaltres ens quedarem amb el genuí. Aquesta veu potent, clara, tot pulmó, pletòrica en els aguts, sempre sobrada, que es va guanyar la popularitat i el reconeixement no tan sols aquí, sinó també a Sud-amèrica, però tot es va acabar. Quan tenia el món i la fama per endavant, 28 anys per morir-se és massa dur. Des d'aquí, Nino, estem en el teu record. L'escoltarem amb Noelia i nuestro hogar serà el mundo. A retrobar-nos si Déu vol i fins aviat.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama
Noelia! Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia,
se quedará ni se vendrá.
Mas yo la espero. Sé de un lugar
per finalitzar el programa d'avui tenim preparada la Neus, aquí.
Hola, bona tarda, Arantxa.
Hola, bona tarda.
I molt bona tarda a tots els oients a l'espai de Sos Adopcions. Mireu, avui només us porto una gata. Estem a plena animalada, tenim moltes adopcions per l'animalada, però us vull explicar el cas d'aquesta gata, que és la Cuca. La Cuca és una gata siamesa, amb uns ulls blaus típics d'aquesta raça, preciosos. És una gata molt tranquil·la, però ara té una mica de por i us explicaré el perquè. Fins ara havia viscut amb la companyia d'una senyora que ha emmalaltit i això ha fet que la Cuca hagi d'estar cedida amb adopció. Això l'ha desorientat i ens diuen que necessita molt urgentment una família per omplir aquest buit. Si us voleu posar en contacte per adoptar-la, heu de trucar a Fundació Silvestre al 93-217-5344. Fundació Silvestre, 93-217-5344. Això és tot per avui, amics. Qualsevol cosa sempre podeu trucar al telèfon de l'ADA 902 19 76 00 i molt bon cap de setmana a tots.
Jo
moltes gràcies,
no
Neu.
Ver tantes nubes oscures arriba.
Això ha estat tot per avui. Finalitzem el nostre programa i ens acomiadem. Tot i així, esperem poder-vos veure al Saló Animalada, que avui ha obert portes i continuarà recordant durant tot el cap de setmana. A més, us esperem el proper divendres, no, sinó el següent, a la mateixa hora de 3 a 4 de la tarda, a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura. A reveure.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.